Sant Cugat arrenca el curs escolar un any més i per això ens acompanya la regidora d'Educació, Esther Salat. Benvinguda a Cugat.cat.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
La primera pregunta és gairebé obligada i és: com dona el tret de sortida Sant Cugat aquest curs escolar?
Doncs, com sempre, tota la comunitat educativa i totes les administracions amb molta il·lusió i amb molts reptes, no? És evident, també hi ha coses pendents, però sobretot amb ganes de recuperar la normalitat, perquè, com sabeu tots, la ciutat no recupera la seva normalitat fins que els infants i els joves no són a escola i, per tant, no s'adequa la normalitat ni la mobilitat ni les jornades laborals ni res.
De fet, a Sant Cugat tenim més de 20.000 alumnes que arrenquen el curs escolar. Quins són els punts calents enguany aquest curs, ara mateix que estan en el punt de mira de la regidoria per aquest curs?
Doncs jo us diria que els reptes, els que feia esment ara mateix, doncs anirien amb tres grans eixos, no? El que és la definició del mapa escolar en general, però també hauríem de concretar el que són infantil i primària i secundària, que és responsabilitat del Departament d'Ensenyament, i el que seria el mapa escolar dels 0 a 3 anys. No? Pel que fa a primària, doncs tenim molt clar que i volem que així doncs el Departament arrenqui aquest compromís. De cara al curs vinent hauríem de poder tenir o un embrió o un primer grup, uns primers grups del que ha de ser la 13a escola. I que aquesta 13a escola hauria d'estar al centre. Com a ciutat hem posat a disposició del Departament d'Ensenyament fins a 4 terrenys doncs que reuneixen les condicions i a partir d'aquí s'ha d'acabar d'escollir a nivell tècnic quina seria la ubicació idònia, no? També tenim un repte important que correspon als grups intermitjos. Doncs arrel del decret verd que en el govern del PP es va aprovar fa uns anys, no es van crear noves places escolars, nous equipaments, diguem-ne, sinó que quan hi havia demanda de places s'obligava a donar resposta amb increments de ràtio. Això, no, que com diuen en castellà, és pan para hoy y hambre para mañana, ho hem vist especialment a la nostra ciutat, una ciutat doncs, que constantment doncs, té matrícula viva, no? Matrícula de grups intermitjos. Li diem matrícula viva aquelles matrícules, aquelles peticions de places que venen un cop s'ha esgotat la preinscripció. No? La nostra ciutat és una ciutat on hi ha molta mobilitat. No? Doncs la majoria de famílies, per necessitats de canvi de lloc de treball, la família venen amb el pare o la mare que s'incorpora a treballar aquí a Sant Cugat i, per tant, no pots preveure només les necessitats d'escolarització de les grans entrades, que seria o el P3 o el primer d'ESO en el cas dels instituts, sinó que tenim una gran afluència d'infants que es van incorporant. També en tenim que marxen, no? Perquè aquesta mobilitat és en dos sentits. Però sí que ens preocupa l'atenció que ara mateix tenim arrel en determinats grups que tenim arrel d'aquest decret verd que no va doncs, programar i donar els recursos perquè tinguéssim les escoles necessàries. I després, doncs, el repte que aquest ja és més responsabilitat de l'Ajuntament és que és generar noves places d'escola bressol, no? També tenim terrenys definits, però no és l'Ajuntament qui ha de dir mira, volem fer tantes places, sinó que es fa d'acord amb el Departament d'Ensenyament. Ja han anunciat que traurien el mapa escolar que defineix quins territoris tenen les necessitats de places. Això ho han de consensuar amb els ajuntaments i a partir d'aquí doncs, s'han de definir aquests mapes escolars i aquests acords de creació de noves places.
Anem a PAMS, parlem d'aquesta 13a escola que en alguns moments s'havia posat sobre la taula, en altres no. Sembla que cada any tenim aquest biaix entre el càlcul demogràfic que es fa a Sant Cugat i aquesta mobilitat de la qual ens parlava. Ara mateix l'Ajuntament té projectat una proposta de reserva de sòl perquè això en el moment que el Departament d'Ensenyament doni el vistiplau es pugui tirar amb màxima celeritat?
Sí, com bé deies, Sant Cugat no és, no és un municipi que, mirant els nens que van néixer fa 3 anys, pots calcular quants han de fer P3 el curs vinent, no? Perquè hi ha moltes altres variables, tant la mobilitat aquesta que no es pot preveure, perquè no saps quanta en una ciutat que encara està creixent, no? Que ja siguin per necessitats de lloc de treball o simplement perquè hi ha zones en desenvolupament urbanístic, tu no pots preveure si les famílies que et vindran tenen un nen de P3, un de P5, un de segon i potser un altre a la panxa, no? I per tant, aquestes famílies et venen 2 mesos, 1 mes, 4 mesos abans de la preinscripció, no et venen l'any que tu comptabilitzes i quan es tanca la preinscripció, quan es tanca l'oferta de places, que és el novembre. Després també som un municipi atractiu pels municipis del voltant a nivell de projectes educatius, amb la qual si generem moltíssimes places, moltes vacants, no? Parant així podem absorbir a tothom, el que farem també és un efecte crida i ens trobarem que en primera opció doncs, entren famílies de fora del municipi i tindrem una alta complexitat a l'hora de donar segones i terceres opcions a famílies que són del nostre municipi, que per tant sí que tenim obligació d'escolaritzar. I després hi ha una altra variable que en els darrers, jo diria, 3-4 anys s'ha posat molt més de manifest, que és el canvi de tendència a l'escolarització pública. No? Hi ha un increment important en quant a percentatges cap a l'escolarització pública, el qual és un molt bon senyal i una molt bona notícia, no? Perquè tenim projectes educatius de gran qualitat, consolidats i molt atractius per moltes famílies en primera opció. I ens hem trobat que ens pot baixar 2 punts com ens pot pujar 4 punts aquest percentatge. I això al final és la voluntat que manifesten les famílies en aquell moment que fan la preinscripció. I és molt difícil de preveure. Llavors el que nosaltres hem passat a la Generalitat és més enllà dels càlculs demogràfics que ells puguin fer, és una anàlisi de les tendències dels darrers anys i plantejat 3 escenaris. L'escenari de continuem amb la mateixa tendència, l'escenari d'incrementem amb la tendència mitjana que hi ha hagut i l'altra és una tendència a màxims. La nostra petició al Departament d'Ensenyament és poder tenir aquests 3 escenaris, que ja ho hem anat treballant en els darrers cursos perquè en teoria, els naixements que estava previstos escolaritzar aquest P3 eren més baixos que els darrers anys. I per les xifres que havia treballat el departament, podíem tenir fins a 4 grups menys de P3 aquest any. Nosaltres vam dir, aquestes són les xifres, l'experiència és que no. No? I que ens vindran més nens de P3 en el moment de fer la preinscripció, que ens vindran molt més nens, que hi haurà un increment de tendència a la pública, i vam demanar que hi hagués un pla alternatiu, un pla B. No? I des del principi de la definició de la preinscripció es va plantejar doncs, que el pla alternatiu era, en el cas de que la previsió del departament no sortís tal com s'havia doncs, predit, la línia tercera de l'escola La Mirada es posaria en funcionament perquè està concebuda com una escola de 3 línies. Estem treballant el projecte constructiu i és una escola de 3 línies. I si alguna escola ha de créixer, no, considerem, i ho consideràvem l'any passat, no ha de ser en bolet, sinó que ha de ser doncs, a l'escola La Mirada, que per això està concebuda en aquest sentit. I com que vam presentar aquests diferents escenaris, i el que estava clar és que la 13a escola, inclús en les xifres més baixes, era necessària. Nosaltres plantejàvem que inclús una 13a escola i potser en necessitaríem més i, per tant, el Departament d'Ensenyament ha de definir quina és la solució que dona. Nosaltres els hi hem traslladat doncs, que tenim, el que us deia, no? Fins a 4 terrenys que s'han d'analitzar. No? S'han d'analitzar les dificultats de construcció, les tramitacions urbanístiques que hi ha al darrere, no? Per saber, com deies, no? Quan estaran lliures, no? I prioritzar doncs, el que en temes de mobilitat, en temes d'accessibilitat, bueno, s'han de treballar. Però el que és important és que com a ciutat tinguem tant a la zona nucli com a les zones de nou creixement i als districtes suficients terrenys com per, si arriba el moment, doncs, poder posar-los a disposició del Departament d'Ensenyament.
Ara parlarem del cas de la Mirada, però parlant d'aquests terrenys, l'opció de l'Ajuntament és una 13a escola al centre. No sé si es podria ubicar, per exemple, en tot l'àmbit de remodelació que hi ha a l'entorn del Parc Ramon Barnil, si està previst una mica que sigui aquesta zona.
Hi ha fins a 4 opcions, algunes estan més a prop de la zona de l'Eixample, hi ha d'altres que estan més a prop de la zona de Sant Francesc, hi ha una altra que està més a prop de Collfabà, una altra que està més a prop doncs, de la zona de més del cap de la mina i això. I s'ha de veure, s'han d'analitzar totes aquestes. No donem per més bona una que l'altra, sinó que s'ha de determinar també la proximitat en els centres educatius existents, no? Aquests centres educatius, si això tindria un impacte o no tindria un impacte. I en qualsevol cas, la voluntat és que estiguin en el nucli urbà, que per tant, totes aquelles famílies que fan opció a viure al centre de la ciutat i que possiblement doncs, tenen nens petits però no tenen vehicle privat, no? I que per tant és una gran dificultat traslladar-se, doncs puguin anar-hi a peu.
Citava ara el cas de la Mirada, que ja neix aquest curs amb una nova línia del que serà diguem l'escola definitiva una vegada es construeixi. Serà aquest l'últim curs en què la Mirada estarà en mòduls i potser de cara al curs vinent ja pot haver-hi la construcció definitiva com era intenció del consistori?
Mira, ara just estem acabant de fer la publicació de la licitació del que és l'avantprojecte constructiu. Parlar del curs vinent és... és impossible poder-ho fer, no? I de fet l'escenari aquest doncs ja fa temps que el vam deixar perquè doncs pel mig una cosa són les intencions, no? I els projectes que tens, però després et trobes doncs que hi ha hagut una nova llei d'arquitectura, que hi ha hagut una nova llei de contractació pública, doncs que tot això doncs ha generat moltíssima dificultat a l'hora de definir les pliques, dels concursos, els terminis s'han anat molt més enllà, de publicacions, i malgrat doncs, l'equip tècnic de l'Ajuntament tenia molt clar que era una prioritat, doncs els nous terminis que estableix la nova normativa doncs, ens han marcat a nosaltres i marcaran a partir d'ara tots els projectes de construcció que faci l'administració pública. Què passa? Doncs em sembla que ens deien des del Col·legi d'Arquitectes que ens felicitaven perquè deien, escolta'm, per ser la primera obra pública que s'ha d'ajustar aquesta llei, ho heu fet molt bé, no? I per ser la primera escola. La nostra feina ens ha costat, però sí que realment aquest canvi de normativa ens paga el preu d'endarrerir tota la construcció. Més enllà de les dates, no? Que ara es fa difícil posar perquè tots just hem aprovat l'avantprojecte i encara ens han de presentar el projecte de construcció, que crec que en 2 mesos ja els tindrem, i llavors ja sabrem, no? Segons el tipus de construcció, si és modular, si és etcètera, ja sabrem en quant temps es pot construir. Ara és molt difícil de saber. Però en els terrenys que està ubicada provisionalment l'escola La Mirada, ja hi ha la previsió de creixement, no? Una altra cosa és els terminis, no? I els retards que el Departament d'Ensenyament doncs, ha patit amb les constructores en el cas de La Mirada aquest any, no? Però ja està previst doncs, que pugui estar fins que l'escola estigui nova en aquesta ubicació.
En tot cas, amb l'exemple, per exemple, de La Mirada, d'aquest cas concret que ja s'ha incorporat una tercera línia AP3 per poder absorbir aquesta demanda i la planificació de diversos escenaris com una 13a escola, podem dir que Sant Cugat ha superat aquella fase del curs bolet?
Absolutament. Bueno, aquesta és la nostra intenció. És més, vosaltres sabeu que qui ha de construir una escola de primària és el Departament d'Ensenyament i en canvi amb l'escola La Mirada serà l'Ajuntament. I això per què és? Doncs perquè som conscients d'aquesta necessitat, som conscients de les dificultats que tenia a la Generalitat de Catalunya i vam fer un esforç ingent d'endeutament també, de prioritzar l'escola doncs, per davant d'altres equipaments que sí que eren responsabilitat de l'Ajuntament, perquè la prioritat és que els projectes educatius de les escoles puguin ser de qualitat. I entenem que ni increments de ràtio ni cursos bolets són bones solucions. I a més tenim un problema afegit. Nosaltres vam cedir el terreny d'ubicació provisional de la Mirada amb la idea i amb el compromís assumit per part del Departament d'Ensenyament que aquests infants doncs, podrien començar la primària al nou edifici. És en el moment que ens diu la Generalitat, escolteu, no està prioritzat aquest centre perquè va haver un acord al Parlament de Catalunya que deia que doncs, de manera paulatina s'anirien construint les edificacions per substituir totes aquelles escoles que avui a data d'avui encara estan en mòduls prefabricats o en barracons, clar, la nostra escola estava en la número 86 d'aquesta prioritat, perquè és cert que hi ha escoles que porten més de 10 anys. És quan ens van dir això que clar, que també és una informació amb la que no comptàvem perquè els acords havien estat uns altres, què vam dir? Això no pot ser, perquè així com et deia, podem endarrerir un 2 anys respecte al que estava previst el trasllat al nou edifici, però més no. No? Llavors ens plantejàvem un escenari que per nosaltres era dramàtic, no? Que ni tan sols podíem encabir la primària en aquest espai i que per tant hauríem d'anar a posar mòduls en un altre lloc. Bueno, estàvem parlant d'un escenari que no ens agradava gens i per això es va fer aquest esforç. Però està clar que no el podrem fer sempre, no? I també vam veure clar que, i això amb el Departament d'Ensenyament realment hi coincidíem, que si començàvem la dotzena escola de 2 línies, naixíem petits, perquè les necessitats del municipi ja es veia per on apuntaven. I està clar que nosaltres no ho podrem fer cada vegada que necessitem una escola, això d'endeutar-nos, i que la Generalitat no té recursos. Llavors vam dir, més val fer aquesta escola de 3 línies, donar-nos que aquesta tercera línia ens doni el marge, no?, per poder abordar la construcció d'una 13a escola.
Com és la sintonia amb el departament? Perquè hem vist, han passat molts anys, per exemple, des de la primera reivindicació del nou Leonardo. Aquest curs veurem aquest edifici que es posa en funcionament, aquest nou edifici del Leonardo. Ara es posa sobre la taula una altra vegada aquesta 13a escola. Com està funcionant aquesta sintonia, sobretot després, per exemple, dels darrers dies en què hem vist, per exemple, que hi havia unes 170 famílies que veien com no podien començar o no poden començar el curs en els mòduls previstos perquè no estava acabat la instal·lació d'aquests mòduls, que és el cas de la Mirada. Està funcionant bé, això?
La sintonia sempre ha sigut bona i és que només així podem realment a compartir objectius i que els objectius de tenir doncs, una qualitat de l'escola pública a Sant Cugat són compartits, no només per la Generalitat, sinó per l'Ajuntament, per les famílies i per les escoles. O sigui, no hi ha ningú que no sigui la seva prioritat. El que passa que realment tot ve d'una dificultat econòmica immensa, no? L'entesa sempre ha sigut molt, molt bona, molt, molt cordial i sempre se'ns ha valorat com a Ajuntament que fem crítica des de la corresponsabilitat, no? I que exigim des de la corresponsabilitat amb el problema mateix de la Mirada, no? Quan vam saber que realment el retard podria afectar a l'inici de les classes, en el calendari que tots començaran, el primer que vam fer és, escolta'm, el que necessiteu, demaneu l'espai que vulgueu i ho tindreu. O sigui, és evident que no és una obra nostra, que no hi tenim responsabilitat ni podem actuar perquè és una obra d'una altra administració que està licitat per aquella administració i no podem posar-nos nosaltres a treballar perquè llavors doncs, deixàvem sense efecte tota la licitació que hi havia, no? Però sí que des del primer moment, doncs, sempre, o sigui, el tarannà d'aquest Ajuntament és exigir des de la corresponsabilitat, no? I un cop vist el problema, doncs, a partir d'aquí actuar. El mateix que vam fer amb el Leonardo, no ens oblidem. El Leonardo, doncs, es va poder prioritzar perquè l'Ajuntament va fer una inversió addicional de 800.000 euros, no? I realment, si veieu, les obres que s'han pogut avançar és perquè l'Ajuntament ha fet una aportació addicional. I no només fan possible que tinguem aquests equipaments perquè els infants i els joves estiguin escolaritzats, sinó que generen moltes altres oportunitats, no? El tema de Leonardo, tenim un pavelló que evidentment a l'institut estan encantats perquè no hi ha cap institut que tingui un pavelló d'aquelles mides, no? Tots tenen la mida del gimnàs que diu la normativa, però és un pavelló que gaudiran els alumnes, que tenen un projecte d'associació esportiva espectacular, però a banda gaudirà la ciutat, no? I és una optimització de recursos i unes sinergies en l'àmbit esportiu i educatiu que es generen molt positives. I en el cas de la mirada, clar, no és el departament que construeix, és l'Ajuntament qui licita, per tant, qui defineix també el projecte de construcció, evidentment adaptat a normativa, però això ens permet que aquesta reivindicació que tenim com a ciutat respecte a la innovació educativa, no? I que ja fa temps que diem... podem demanar a les escoles que canviïn mètodes, que canviïn materials, que canviïn visions i plantejaments educatius, però arriba un moment en què les parets condicionen, no? I aquest diàleg entre arquitectura i pedagogia és absolutament necessari des del minut zero en què es comença a pensar en com serà aquesta escola. I al país no hi ha hagut tradició d'aquesta línia en l'àmbit d'obra pública, no? Bàsicament, és un claus en mà, no? Li donen a l'equip directiu i després l'equip directiu adapta el seu projecte en aquella escola. Jo crec que el tomb que li hem donat al projecte de l'escola La Mirada ha sigut que està concebut de la mà de l'equip directiu, no? Ja sigui l'expliques, no? Els arquitectes, en el moment que sortia publicat, doncs, aquest contracte per valor de 6 milions i mig d'euros, que havia de ser una escola de tres línies estatal, tenien el projecte educatiu de l'escola al costat, no? Que explicava la concepció de l'infant. Tenia també el que per l'escola era el decàleg de les 10 coses bàsiques que havia de complir aquell edifici. Amb la qual les propostes que hem rebut no són les propostes convencionals, no? I ara, doncs, jo et diria que encara no tenim... No acabàvem de tenir-ho tot tancat, que hi havíem fet fins a 3 reunions amb els arquitectes i l'equip directiu. El dia 19 hi ha una altra reunió, no? I jo crec que això també canviarà una tendència que calia canviar i que només tenim oportunitat de canviar-la perquè l'Ajuntament ha fet aquest esforç, no? I, per tant, lidera el projecte sempre de la mà del departament, perquè els arquitectes del departament hi són, no? Però ja no és una escola més, ja no és una escola estàndard que, mira, la construïm aquí com la construïm a un altre lloc. I jo crec que això és una oportunitat immensa i que només per això ja ha valgut la pena.
De fet, a Sant Cugat tenim un número de centres, si comptes també els centres concertats i els privats, nombrós, amb una diversitat de projectes pedagògics bastant àmplia i fins i tot es reclama això per a nous projectes educatius. No sé si ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nous centres, nous projectes educatius que vulguin venir a Sant Cugat.
Aquest curs... Comencem amb 2 centres nous a Sant Cugat, no? Tenim el Liceu Politècnic, que trasllada de Rubí al seu projecte de secundària, i que no només el trasllada, sinó que l'amplia a batxillerats. Hem de dir que és un projecte educatiu en el que moltes famílies a Sant Cugat hi feien confiança, amb el qual jo diria que més de la meitat dels alumnes tornen a escolaritzar-se al seu municipi, amb el qual és molt positiu. I després tenim una nova oferta en formació esportiva, de formació professional, que és l'ANEF, no? Que és en el camp de futbol. Però de la mateixa manera que us deia que som un municipi atractiu a nivell de projectes educatius per les famílies, també ho som per moltes institucions que, jo us diria, doncs potser cada mes o cada 2 mesos hi ha una proposta d'institució, de cooperativa de pares, de cooperativa de professors, una institució gran, petita, és igual, no? Però que busquen terrenys, que busquen equipaments per instal·lar el seu projecte educatiu aquí. I la veritat és que no està fàcil, perquè no hi ha gaire disponibilitat de terrenys d'equipaments privats, no? I els preus són molt desorbitats i sovint les escoles, bueno, no tenen una gran disponibilitat de fer front a segons quines quantitats, però si realment tinguéssim aquestes facilitats de suficients terrenys d'equipaments a un preu assequible per les escoles, en tindríem molts més, perquè són, bueno, ja et dic, les visites que rebem són constants.
Tenim ara aquest mapa, aquesta radiografia del curs escolar que tot just comencem. Tenim sobre la taula, hem parlat dels reptes de cara a propers cursos i prioritats per l'Ajuntament. Queda pendent una cosa, és tot això com s'articula. S'havia parlat molt de si Sant Cugat havia de mantenir zones d'escolarització, si s'ha de fer una zona única, ara mateix com està el tema.
L'encàrrec que s'ha fet a la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal és debatre i analitzar a fons. S'han fet, jo et diria, si no recordo malament, un parell de sessions, doncs convidant a experts com pot ser en Xavier Bonal, que ho enfoca més amb la segregació escolar, hem fet diferents debats, i l'experiència que hem tingut de una mica creure que la zonificació era un problema, no? Que estava mal resolt. El problema d'arrel, el que hem vist, és que no és la zonificació, sinó la manca de places, no? I fins que no hi hagi una oferta equilibrada de places perquè les famílies les puguin escollir, difícilment la zonificació, sigui el model que sigui, perquè no hi ha cap model ideal. I a tots els municipis que hem preguntat ens diuen: nosaltres tirem amb aquest perquè no n'hem trobat d'altres, però té molts inconvenients, no? I ens agradaria trobar un altre que el superés, i és molt difícil, no? I és especialment difícil que la zonificació afavoreixi una preinscripció tranquil·la si no tenim el tema de les places solucionat. I arribar a això, doncs, realment és una conclusió, doncs, que també ens ajuda, no? Ens ajuda a saber que no n'hi ha cap d'ideal, no? I que, per tant, hem de continuar buscant i hem de mirar pros i contres, no? I que, possiblement, doncs, l'opció de quedar-se igual, bueno, pues és una opció, no? O d'anar cap a les zones concèntriques o zona única, és igual, s'ha d'acabar valorant, no? Però triem el que triem, fem el canvi que tinguem, mentre no resolem el tema de l'equilibri de les places, sempre serà un element que distorsioni la preinscripció, no? En lloc de, o sigui, no fa que l'efecte afavoridor que podria tenir la preinscripció, la zonificació en el moment de la preinscripció, es pugui fer realitat, perquè hi ha un problema al darrere, no? I per això hem d'abordar, com ja teníem previst, el tema de la planificació i de l'increment de places, i al mateix temps, doncs, acabar d'ajustar el calendari que us comentava, no? De la permanent del Consell Escolar, és que, doncs, al llarg d'aquest 2018 ja puguem tenir fet aquest anàlisi i hi hagi una proposta que s'elevi al Consell Escolar. És difícil ara predir cap a on anirem, no? Perquè encara ens queden bastantes sessions, doncs, tant per conèixer nous models com perquè altres experts ens puguin venir a assessorar.
Però la tria del model que s'aplicarà està previst que sigui abans de tenir solucionat el tema de les places? Perquè el tema de les places és una qüestió que segurament va a més llarg termini, perquè depèn també de construccions noves, d'una sèrie d'aspectes més de gestió entre administracions, de pressupost, que segurament allargarà. Això s'allargarà en el temps. No sé si tenen previst canviar el model de zonificació abans de tenir això resolt.
La nostra voluntat és que no s'allargui, que puguem tenir al setembre la 13a escola. De fet, la mirada va néixer un mes de novembre i es va articular, o sigui, encara que no hi hagi recursos per construir escoles, els recursos per escolaritzar hi són, i el departament té aquesta prioritat. No s'escolaritzaran en les circumstàncies idònies que ens agradaria a tots, que és tenir l'escola construïda quan els nens comencin. Però al departament si té necessitats d'escolarització i posarà els mòduls. I, per tant, l'escolarització i les places hi seran. Com abordem la construcció? Això ja és un altre element. Val a dir que els mòduls que acullen ara mateix les escoles són mòduls d'altíssima qualitat, que quan ets a dins no voldries canviar d'escola, que estan amb aire condicionat, que estan fabricats especialment per acollir doncs, infants d'infantil o infants de primària i que, per tant, no són només dignes, sinó que compleixen tots els requisits perquè els infants tinguin una escolarització d'absoluta qualitat. La zonificació, l'acord que vam prendre al Consell Escolar és que doncs, aquest 18 es faci una proposta. L'Ajuntament proposa, el Departament és qui aprova. No? També veiem que, per molt que arribem a una conclusió, com que la nostra ciutat canvia, s'hauran d'anar revisant i potser de cara al proper curs tenim un model de zonificació i d'aquí 3 cursos, com que s'ha anat monitoritzant, veiem que s'ha de fer modificacions, no? Perquè és una eina que ha d'estar al servei de la preinscripció, no? I s'ha d'anar veient. Però jo insisteixo, el punt clau no és tant la zonificació, que serà molt més específica, no? El com viuen les famílies el tenir punts per proximitat, no? O com es determinen aquests punts de proximitat, si tenim resolt la planificació.
I ja per acabar, Esther Salat, regidora d'Educació, què espera per aquest curs 18-19?
Doncs espero poder acompanyar des de l'Ajuntament els projectes educatius, que per nosaltres és una prioritat. No som administració educativa, però hi dediquem molts recursos a anar de la mà de les escoles i les famílies per fer aquest valor afegit i, per tant, que les nostres escoles siguin de qualitat. També posar la mirada en aquelles famílies que necessiten més recursos. Aquest curs iniciem doncs, un nou sistema d'ajuts dins del Pla de Garanties Educatives per cobrir les necessitats de llibres escolars, material i sortides. No? Aquest és un ajut que inicialment tenia el Ministeri, que sobtadament va deixar d'oferir, que havíem destinat doncs, una partida que al principi va ser de 9.000 euros, després hem anat pujant a 11 i hem acabat doncs, amb 20 i pico mil euros que donàvem a les escoles en funció de les necessitats que tenien. No? Però ara ho convertirem en un ajut universal, un ajut universal amb una partida molt més generosa de 70.000 euros per tal de que les famílies puguin doncs, disposar d'aquest ajut, que un cop més correspondria al Ministeri. El Ministeri, quan vam demanar explicacions, ens va dir bueno, és que això ha estat delegat a les comissions, a les comunitats autònomes. Vam parlar amb la Generalitat i va dir ho han delegat, però no ho han acompanyat de cap pressupost, amb la qual cosa és una delegació doncs, que és difícil no, d'abordar. I, bueno, com que la realitat és que els infants amb dificultats els tenim aquí, doncs com a Ajuntament hem de prioritzar. I després, sobretot, esperem un curs on els acords amb el Departament d'Ensenyament respecte al creixement de places i que entenguin com es comporta la nostra ciutat a l'hora de gestionar l'oferta i la demanda, doncs pugui fer realitat que el curs vinent tenim la 13a escola o la 13a i les places que es considerin necessàries per abordar amb tranquil·litat la preinscripció de cara a l'any vinent, perquè no hi ha cosa més neguitosa per a les famílies que quan comencen una etapa que no és curta, sinó que és molt llarga, comencen els nens amb P3 i s'estan 9 anys en una escola, no? I si tens un germanet al darrere, acaba una família estant 12-15 anys en una escola i condiciona molt i afecta molt el projecte de vida de les persones. Per tant, màxima sensibilitat i esperar doncs, que també la Generalitat pugui disposar dels recursos necessaris, també fruit del pacte doncs, amb el govern de l'Estat, que pugui doncs, dotar a la comunitat autònoma de Catalunya dels recursos necessaris per fer front al que és bàsic, no? Que és l'escolarització.
Doncs Esther Salat, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i que tingueu un molt bon inici de curs.